12 i 10 minutets en directe des dels estudis de Ràdio Vilafant aquí al carrer Figueres número 5. Mercè, ho hem estat anunciant al començament del programa una miqueta els continguts que aniríem compartint al llarg del dia d'avui. Ja porto uns dies que sóc una mica repetitiu, però val a dir que és que tenim convidats de luxe, és que tenim espais molt interessants i avui no és menys tampoc, eh?
I aquest tema, doncs fa temps que també l'havíem de portar als nostres estudis perquè es mereixen no un reconeixement, es mereixen molts reconeixements. Joan Manel Soldevilla, molt bon dia i moltes gràcies per estar en directe als nostres estudis al carrer Figueres número 5 de Vilafant.
És un plaer, gairebé un privilegi poder estar aquesta estona amb vosaltres i parlant de temes que són molt interessants i que us impliquen a vosaltres, a Ràdio Vilafant, precisament.
Una miqueta. La veritat és que és tot un honor, no?, que hagueu comptat des de l'Institut Ramon Muntaner amb Ràdio Vilafant en el seu moment. De què estem parlant? Doncs estem parlant de tot un treball que van fer els alumnes, una part d'alumnes, no?, de l'Institut Ramon Muntaner, referent a tota una figura, que ara també en parlarem per qui no estigui al corrent, tot i que aquesta setmana sortia amb una de les notícies a l'Empordà, no? És que heu fet tantes coses que no sé ni per on començar, Joan Manel. Tot va començar amb aquest treball de recerca del grup d'enriquiment d'uns alumnes de l'Institut Ramon Muntaner que tu els hi planteges. Què? Anem per part, però així serà més fàcil fins a arribar avui.
Fantàstic. Mira, el grup d'enriquiment és un grup de treball de l'institut, sí, que dona resposta a alumnes amb aptituds notables. No? Sempre fem projectes de gran projecció ciutadana que vulguin una mica mostrar a la comarca que, caram, els nanos d'ara són molt ferms, no?, i ho aconseguim força. Aquest projecte el vam idear la professora Anna Llobet i jo, i era un projecte de recerca al voltant d'una figura i d'una mort una mica estranya, no? La figura era el brigadier Reginald Miles, brigadier que és com general, diríem, de l'exèrcit britànic durant la Segona Guerra Mundial. Aquest senyor era neozelandès, aquella època Nova Zelanda formava part del Regne Unit, de l'Imperi Britànic, i aquest senyor, que és un militar de la Primera Guerra Mundial i de la Segona Guerra Mundial, l'any 1943 mor a Figueres. Caram. Això ja és una cosa com estranya i de proximitat, no? I a més mor en estranyes circumstàncies. Mor el que abans era l'antic Hotel París, actual seu del Museu del Joguet de Catalunya, i mor suïcidat. Tot això se n'havia parlat, és a dir, no ho descobrim nosaltres, ja hi havia recerca feta per diversos historiadors, però hi havia molt que explicar. Llavors, pensem que aquí hi ha una història per explicar i el tenir aquesta diríem, idea, aquesta pensada, ja una idea per explicar, diem, com la podem explicar? I llavors ens va venir al cap la possibilitat de fer un podcast. Ens va venir al cap perquè, clar, estàvem parlant d'una mort, potser d'un crim, i se'ns va encendre la llumeta, això és com un crim, podríem dir, no? I vam dir, home, per què no copiem el model, no?, del programa Crims per vehicular la recerca històrica que hem fet? Això com a idea és molt maco, però clar, tu has de fer una recerca, després has de convertir això en un guió radiofònic de podcast, que això és una història, i després has de tenir una ràdio que et vulgui gravar aquest podcast, perquè tu això pots gravar a casa teva o amb els recursos de l'institut i quedaria quelcom esforçat, però evidentment poc professional, no? Bé, aquest era el plantejament inicial, no? A més vam dir, escolta, i això a més ho podríem estrenar, ja que és un crim, en un festival de literatura negra, de true crime, precisament en el Ceba Negre, que es fa a Figueres. Teníem tot ja muntat de meravella, no?
A més, vau fer un vídeo que ho va acompanyar ho vau presentar a la Catedral de Figueres.
Exactament, amb el festival Ceba Negre, no? Però tot això, en el primer moment, era un projecte. Quan en el mes de març finalment ho podem presentar al festival Ceba Negre...
Clar, imagina't. Un projecte que comença a principi de curs.
Sí, sí. Això comença cap al mes de setembre i comença a fer recerca exhaustiva. Vam comptar amb l'assessorament de la gent de Crims, de l'Anna Ponsí i fins i tot la col·laboració d'en Carles Porta, que ens expliquessin com es convertia la informació en un podcast, no? Perquè, clar, vam escoltar podcast, els vam allò descomposar per veure els diferents apartats que pot tenir un programa d'aquestes característiques. Per fer el guió, és que el guió va ser una descoberta per ells, no? Perquè, clar, tu com a oient escoltes un podcast i dius, mira, que interessant, l'escolta. Clar, no ets conscient perquè no ho has de ser, perquè ets el públic, no? Clar. Quan t'hi fiques a l'altre, a la cuina, veus que hi ha una feinada impressionant.
I a més, amb una data límit.
Clar. Això era un...
Això complica i dificulta molt més sí. tot el treball i tota la tasca.
Totalment. Té una virtut que t'hi has de posar.
Sí o sí.
Sí o sí. És allò, no és allò que dius, bueno, ho farem el mes de juny i si no acabem el curs que ve. No, no, no. Allò s'havia d'estrenar...
Al març.
Al març. I llavors va ser quan vam fer el primer contacte amb Ràdio Vilafant i vam posar-nos en contacte amb vosaltres i us vam dir, help, volem fer això. Volem fer això per... donar-li forma professional a la nostra recerca i al nostre guió i perquè a més ho volem mostrar en el Festival Ceba Negra i a més volem que després tingui difusió i ampli recorregut. Doncs aquesta va ser la història. Molta feina, molta ajuda d'institucions, d'investigadors, d'historiadors, de Ràdio Vilafant i de Ceba Negra que va permetre que arribéssim a l'objectiu, a poder-ho estrenar davant de tot el públic de la CATE el dia del festival sobre True Crime.
Però és que la cosa no acaba aquí.
No, és que té el problema, que els profes a vegades no sabem aturar la...
Però si els alumnes ho segueixen, això també vol dir molt,
clar,
no?
Clar, si tu proposes i veus que... ja ho veus a les mirades que diuen això va bé, no? Doncs endavant.
Porta feina, però som-hi, no?
Clar, vam acabar i vam dir, ostres, que bé. I llavors la professora Anna Llobet i jo vam dir, home, aquest personatge és molt potent, no? Potser li podria fer algun tipus d'homenatge aquí a Figueres. Va morir aquí a Figueres, està enterrat a Figueres, no? Va, comencem a moure-ho. Llavors ens posem en contacte amb la família, ens posem en contacte...
Va ser fàcil?
Relativament, perquè nosaltres havíem contactat pel podcast amb una historiadora, amb la biògrafa d'en Reginald Miles, d'aquest brigadier, que és neozelandesa, i ella tenia tracte amb la família, és a dir, que vam poder arribar relativament... ràpidament, amb relativa facilitat, a la neta i després a les besnetes. No? Van contestar amb entusiasme, els va agradar molt la idea, van dir que fins i tot vindria, vam dir, mira, ho diuen per dir, però no passa res. No? Llavors vam dir, bueno, parlem també amb el cònsol de Barcelona, que va dir entusiasmat, jo vindré, vam dir, mira, aquest segurament vindrà perquè és de Barcelona.
És més fàcil.
Llavors vam parlar amb l'ambaixada de Nova Zelanda, i també els hi va agradar molt la idea, els va emocionar, de fet, i van dir, a poc que puguem, vindrà també l'ambaixadora. I també es van posar en contacte amb alguns militars de Nova Zelanda a través de la historiadora neozelandesa i l'armada estava entusiasmada. Total, que allò va començar a créixer, des de l'armada ens van dir que vindrien dos alts representants de l'exèrcit de Nova Zelanda que farien donació d'una placa de bronze del brigadier per aquest petit memorial que volien fer, perquè al final vam dir, home, podríem muntar una exposició permanent al Museu del Joguet, a l'habitació on va morir el brigadier, a l'antic Hotel París, on hi hagués una vitrina, diríem, primer hi hagués aquesta placa de bronze, no? Després una vitrina que expliqués la seva història. I si algú vol encara aprofundir més, el podcast, que està allà permanentment per poder ser escoltat o te'l pots baixar. Tot això anava bé i va anar millor, perquè, clar, la família es va engrescar moltíssim, van venir de Nova Zelanda una neta i dues besnetes i dos rarrabesnets que venien...
Donido.
Aquests venien de Londres, que venien de branques que ni es coneixien entre ells, però es van trobar a Figueres.
Que fort.
Va venir els representants de l'armada neozelandesa, que ens van impressionar perquè venien...
Home, de
gala,
fet, al Setmanari Empordà es pot veure la fotografia que us vau fer tots plegats sí, al cementiri de Figueres.
Sí, 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 sí.
Un altre dels punts clau.
Clau, perquè, clar, i a vegades ens diu l'ambaixadora un mes abans, vindré també des de Madrid. Bueno, la cosa era com molt grossa, i el cònsol, evidentment, també.
No ho pensar en aquell moment, la que hem liat.
Totalment. Llavors, clar, vam
si
dir...
ens ho diuen, no ens ho creiem.
Clar, vam dir això, ja vam anar a parlar amb l'Ajuntament. Vam dir, escolta, l'hem liat molt grossa.
Sisplau, help.
Aquí hem de fer-ho a lo grande, no? Si ja ens hi hem posat i ho estem aconseguint, i no, la veritat és que l'Ajuntament va tenir una resposta entusiasta, no? I llavors vam organitzar un acte, que es va fer el passat dissabte, el dia 20, un acte molt emocionant, perquè primer va haver una recepció a l'Ajuntament, on l'alcalde i els regidors van rebre a l'ambaixadora, que va signar el llibre d'honor de la ciutat i als familiars i a les autoritats militars. Després vam anar al Museu del Joguet a fer la inauguració d'aquest petit memorial a la figura d'en Reginald Miles i després vam anar al cementiri a fer una ofrena floral a la tomba del brigadier.
I a més, això coincidint amb la data de la seva mort.
Exactament. Ell va morir el dia 20 d'octubre de 1943 i nosaltres fèiem l'acte el 21 d'octubre del 2023, 80 anys de, i un dia després, és que és una coincidència d'aquelles...
Quantes causalitats, eh?
Sí.
Impressionant.
Jo crec que és... És a dir, quan estàvem veient l'acte i que anava també, perquè a més van voler, des d'un primer moment, tant l'Anna Llobet com jo, que els alumnes tinguessin molt de protagonisme. És a dir, els que parlaven eren els alumnes que parlaven, a més, en català i en anglès, perquè tot l'acte el van fer bilingüe, per atenció, evidentment, als visitants que havien fet 20.000 quilòmetres, que ho trobo una cosa desproporcionada, no? I clar, tu vam tenir el mes abans, allò era com preparar una obra de teatre, perquè tot havia d'estar molt ben pautat, molt, amb un tempo molt precís, amb, cada alumne havia de saber perfectament què havia de dir, quan ho havia de dir, és a dir, perquè les coses surtin bé, les has de treballar, i perquè semblin naturals, a vegades has d'haver fet una feina prèviament. Pues, clar, estem parlant de nois molt joves, no? El més gran deu tenir 15 o 16 anys, i clar, els poses allà, els poses davant de tota una sala, i davant d'autoritats, i davant de tot això, davant de l'alcalde de Figueres, i això els impressiona. Però van fer, ostres, una... van tenir una participació entusiasta, responsable, rigorosa. És a dir, van donar una imatge dels joves empordanesos actuals esplèndida, no? I la veritat és que les autoritats de Nova Zelanda, el mateix cònsol, es van quedar una mica aclaparats de què ben muntat estava l'acte i com era aquesta mainada. Clar, era una cosa que els va
sorprendre. I tota la feina feta, que no estava feta de qualsevol manera.
No, perquè el podcast l'havien escoltat a Nova Zelanda. Nosaltres els hi vam enviar el podcast i la traducció. Perquè, clar, el català no l'acaben de dominar a Nova Zelanda. Allò no l'acaben de pillar, no? Doncs els hi vam enviar el podcast i la traducció a l'anglès.
I amb les imatges?
I amb les imatges. I la veritat és que es van quedar...
Impacte.
Molt, perquè és una feina molt ben feta. Amb aquesta textura professional i si un problema té el podcast és la seva gran virtut, no? Que és que les veus dels nois no són veus professionals, són veus de nanos joves, però aquest és el seu mèrit precisament, no? És a dir, que això ho estan fent nanos joves i ho poden fer amb rigor, amb compromís, amb maduresa amb l'edat que tenen, no? I la veritat és que el recorregut, és a dir, si fa un any quan estàvem ja
començava l'aventura.
Quan començava, ens arriben a dir que hauríem fet un podcast com el que vam fer o un acte com el del dia 21, no ens ho creiem.
I la presentació a la CATE, tampoc.
Exacte. No, què va. És a dir, tot va anar molt bé, hem treballat molt i ha sortit tot molt bé. És a dir, hi ha sigut un... I evidentment tot és fruit de l'esforç, no? Però jo vull destacar també molt que tot ha sortit tan bé per les ajudes que hem tingut, les col·laboracions, no? És a dir, quan tu, els historiadors se t'hi posen bé, no? Quan l'Ajuntament t'ajuda, quan el Museu del Joguet assumeix la construcció d'aquestes vitrines que recorden el Brigadier, quan Ràdio Vilafant diu, quan vulgueu, veniu, graveu i tot això, no? És a dir, quan tens totes aquestes, quan Ceba Negra et diu, escolta, ets una de les estrelles del festival, no? Clar, tot això, per una banda, esdevé un element de pressió, però de pressió sana, no? De pressió que t'engresca a fer-ho. I la veritat és que sense totes aquestes ajudes, col·laboracions, no hauríem assolit el que hem assolit.
Aquests alumnes es mereixen un fort aplaudiment. Jo no sé, després de tot aquest any, des del principi fins a pràcticament ara, que s'ha celebrat aquest reconeixement i que s'ha arribat on s'ha arribat, quina valoració en fan ells? S'ho imaginaven d'aquesta manera? Ho han passat malament? Han disfrutat? O hi ha hagut moments de tot? Què passa per les seves ments?
És molt curiós, és una pregunta que em fas magnífica, perquè quan tu tens 14 o 15 anys, jo intento posar-me en el seu lloc, és a dir, no parlo amb... Són així, no, jo... Tens 14 o 15 anys, un professor, una professora, diuen, ara fes això, ara fes allò... Tu no pots tenir la visió de conjunt, no? Perquè farem un podcast. Bueno, potser no n'has escoltat cap a la teva vida.
És que potser no saben ni què és una ràdio, pràcticament.
Exacte.
No?
Anirem a gravar a uns estudis i diuen, això, bueno... És a dir...
Sí, són a xino.
Són una mica estrany, no? Llavors, aquí hi ha una feina dels professors d'engrescar-los i també hi ha un acte una mica de fe dels alumnes que creuen, que es creuen, que això que estan fent és important. A mesura que tot allò va avançant i va agafant forma, el procés és lent, no és que diguin a mig, oh, això és fantàstic, no t'ho diran que és fantàstic perquè no t'ho poden dir, estan treballant però no veuen encara cap a on va tot allò, no? Però jo recordo dos moments espectaculars, tres. Un va ser la gravació aquí a Ràdio Vilafant. ells van sortir d'aquí després de la gravació de dir, escolta, és com si haguessin entrat
a una altra realitat.
A una altra realitat, a una nau de la NASA, és a dir, com a dir, uau, això funciona així, fas, i quan vèiem l'Ivan fent tots aquells muntatges, era espectacular. I van dir, que això que estem fent és gros.
Clar,
és
perquè gros. Ells venien aquí a posar la seva veu, però no s'imaginaven amb la feina que va fer l'Ivan, la part més tècnica, clar, el resultat, no? És com, no, és que no què ha passat aquí, no?
No va fer feina, va fer màgia, gairebé. Era una cosa realment espectacular, no? I això va ser com de dir, uau, ara entenc què estava fent. Quan ho presentem al Festival Ceba Negra és el segon moment, no? De dir, davant del públic, ostres, una sala plena.
Plena, que jo hi era aquell dia, sí. I realment va ser allà la pell de gallina.
Sí, sí, veus allò i que la gent dius, uau, què hem fet? I què bé ha quedat això que hem fet amb les imatges, la veu, tal, és que és una cosa... I amb l'homenatge va passar una mica el mateix, no? Anem a fer un homenatge, diuen, bueno, doncs anem allà, obrirem una placa, s'imaginaven potser allò, una placa i tires un llençolet i dius, no, anem a fer-ho, i la vitrina, i el podcast.
I l'Ajuntament, amb l'alcalde.
Arriba un moment, jo diria que 15 dies abans, que estaven una mica espantats, no? Però a mesura que s'apropava, tenien nervis dels bons. Veien que això era de veritat i que era gros i que se'n parlava i que, a més, per exemple, la família de Nova Zelanda, el dia abans, el divendres, va venir a l'institut, els van fer una recepció a l'institut perquè poguessin parlar amb els alumnes i va ser també aquest, un element molt maco, no? Perquè va haver-hi una cordialitat, un agraïment per part d'ells, no? I van fer un pica-pica i allò era de dir, això és... Però el dissabte, quan van començar a anar a l'Ajuntament, anar al museu, al cementiri, veies tothom que va actuar, van acabar amb una satisfacció extraordinària. I és com si al final de tot el procés, l'últim dia, l'últim moment, diguessin, ara entenc què estàvem fent, no? És a dir, és aquell moment on totes les peces, clac, 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 clac,
encaixen.
Els professors ja, i això ja ho vèiem, que podíem arribar. Ells no ho veien, però és que no ho podien veure. Són nanos de 14 a 15 anys. Els estaves parlant de coses, anem a fer una ofrena floral al cementiri. No, és un concepte una mica estrany, si el penses quan tens 14 anys, no? Però, a l'acabar tot el procés, ostres, va haver-hi aquella satisfacció, que veies unes mirades d'orgull, però d'orgull legítim, de satisfacció, de dir, ostres, que bé ho hem fet, que orgullosos estem de la feina. I això és impagable. Com a professor, això és impagable.
Jo no sé si s'ho han passat millor ells o vosaltres com a profes, eh?
Mira, i amb igualtat, eh? Amb igualtat d'entusiasme i de goig, eh? La veritat és que hem acabat molt, molt, molt contents els professors i els alumnes. Vull dir que és un projecte fantàstic.
I amb aquest projecte hem arribat al final?
Hem arribat al final d'aquest projecte. La veritat és que aquí ja tanquem, com si diguéssim, i a partir d'aquí ara començarem a generar uns nous projectes
amb uns altres alumnes.
Alguns repetiran perquè encara poden estar participant en aquest projecte. Algú potser ho deixarà perquè ja té massa, o perquè potser ara convé que s'entri més en els estudis i no pot perdre hores de classe. S'incorporarà algú nou, sempre tenim una mica una bossa canviant d'alumnes que s'integren al grup d'enriquiment, no? Però el que està clar és que ja tenim pensats, no? Quins podrien ser els projectes, encara no els hem definit, però serien més vinculats una mica a turisme, que és un element que no hem treballat en els diversos projectes que hem fet, i un altre treball, una mica de memòria, com et diria, de memòria emocional de la ciutat, no? Una mica de tocar la fibra sensible dels figuerencs i dels empordanesos, recuperant alguna cosa de patrimoni, però no de memòria històrica en majúscules, que sembla que parlis de la història com el brigadier i tot això, sinó de coses petites però que jo crec que poden connectar molt amb la ciutat.
Que bé, doncs estarem en contacte, eh? Volem conèixer, i si podem tornar a ajudar i a col·laborar, doncs teniu les portes obertes, ja ho sabeu.
La veritat és que va ser un regal poder col·laborar amb vosaltres, i ho comentava abans amb l'Ivan, no? Els alumnes ho recorden això com una de les experiències premium de la seva estada a l'institut, perquè va ser una experiència fantàstica. I ens van quedar moltes ganes de repetir, eh? És a dir, que prenc aquest oferiment i amenaço amb futures col·laboracions.
Molt bé, doncs una salutació i una felicitació molt i molt gran per aquests alumnes de l'Institut Ramon Muntaner per aquest superprojecte que finalment doncs ha pogut veure el resultat final ara fa 4 dies, amb moltíssimes coses per no oblidar, sense cap mena de dubte, i també també a vosaltres per acompanyar-los i que el resultat hagi estat el que hem tingut per la ciutat de Figueres i conèixer una miqueta més a fons aquesta persona, no? que va viure i va morir aquí.
Aquí mateix, sí. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, gràcies a Joan Manel Soldevilla i fins a la propera.
No, això n'hi haurà, eh?
Adéu, bon dia.
Estàs escoltant Les Veus del Matí a Ràdio Vilafant, el lloc on les notícies prenen vida i les veus de la nostra comarca s'escolten.